Bon dia, com esteu?
Totalment d'acord. Quina setmana tan dolça.
Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, divendres 10 de gener de 2025. A Palafrugell veurem sortir el sol d'aquí a 14 minuts i ara mateix estem a una temperatura de 8 graus. Avui la temperatura variarà poc, mantindrem el sol, vents fluixos i suavitat altre cop, però de cara al cap de setmana baixarà la temperatura de manera força contundent. Per tant, l'ambient d'hivern tornarà. Jo sóc la Maria Alsina i això és el Supermatí, el programa informatiu de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i que també s'emet a Ràdio Bisbal. I ara entrem en matèria perquè hem de destacar que Junts per Catalunya Sant Feliu de Guíxols ha denunciat la manca d'inversió en seguretat al municipi. A més, destacarem que Palafrugell vol limitar la fondària i la superfície de les piscines de nova construcció amb una nova ordenança i destacarem també el dispositiu policial especial de Nadal que també s'ha viscut a Palafrugell, que ha reduït els delictes. De seguida ho repassem tot abans, però també hem de destacar que parlarem amb la regidora d'Educació de l'Ajuntament de Palamós, Yolanda Aguilar, sobre la incorporació d'una nova aula a la llar d'infants municipal mossèn Gumersin. A més, també parlarem amb un dels organitzadors i impulsors de la Ganxo Trail, David Zamora, una prova que se celebrarà aquest cap de setmana a Sant Feliu de Guíxols. De seguida ho repassem tot. Abans, però, hem de saludar els periodistes que ens acompanyen com cada matí. Tenim a la Carla Saló. Bon dia, Carla.
Hola, bon dia.
També saludem en Ferran Castelló. Bon dia, Ferran.
Hola, bon dia, Maria.
Saludem també a l'Oriol Bernà. Bon dia, Oriol.
Hola, bon dia.
I també tenim en Sergi. Bon dia, Sergi.
Hola, bon dia.
I dit això, comencem amb el repàs dels principals titulars de les notícies del Baix Empordà. I és que tal com avançàvem, Junts per Catalunya Sant Feliu de Guíxols denuncia la manca d'inversió en seguretat al municipi. Oriol.
Apunten que en els pressupostos municipals que es volen aprovar per aquest 2025, que s'aprovaran en el ple d'aquest divendres 10 de gener, disminueixen encara més les inversions en policia local.
Doncs ampliarem aquesta notícia, però a més hem de destacar que el catedràtic d'Hidrogeologia de la Universitat de Girona, investigador de l'Institut Català de Recerca de l'Aigua, Josep Masplà, ha afirmat que ja fa més de 20 anys que el règim de pluges a Catalunya es va reduint. Ho ha explicat en una entrevista al Supermatí, on ha remarcat que els efectes de la falta de precipitacions són ben visibles, no només en els embassaments, sinó també en els aqüífers, la vegetació i els sòls, que mostren signes creixents d'estrès hídric. I canviem de tema perquè... perquè Palafrugell vol limitar la fondària i la superfície de les piscines de nova construcció. Rafael.
És una de les mesures que recull la nova ordenança aprovada inicialment i que està a disposició pública. A partir d'ara, tothom hi pot presentar suggeriments i al·legacions. En una entrevista a l'esmorzar de Ràdio Palafrugell, l'alcaldessa Laura Millán anima a tothom a dir-hi la seva. El text no només tracta sobre les piscines, sinó també com estalviar aigua a les construccions.
Doncs deixem enrere el tema de l'aigua perquè hem d'encetar la plana de successos, perquè el dispositiu policial especial de Nadal redueix els delictes a Palafrugell. Ferran.
Especialment fan referència als robatoris i furs als comerços. És el que ha avançat l'alcaldessa Laura Millán en una entrevista. Destaca que s'ha pogut solucionar l'increment de delictes que hi va haver el mes de novembre i afegeix que va ser una tendència general també en altres municipis gironins.
I parlem de successos perquè aquest dijous al carrer Mas Gras de Palafrugell agents de la policia local i els Mossos d'Esquadra van detenir un home que es trobava fora de si i amenaçava a les persones amb un ganivet. L'operació es va activar després de rebre diverses alertes sobre el seu comportament perillós. Però ara destaquem un reportatge que hem fet des de Ràdio Capital perquè quants desnonaments hi ha hagut al Baix Empordà en els últims 10 anys, Carla?
Durant els 3 primers trimestres del 2024 s'han executat 116 desnonaments, 63 dels quals han sigut al Partit Judicial de la Bisbal d'Empordà i 53 al Partit Judicial de Sant Feliu de Guíxols.
Doncs ampliarem totes aquestes dades, però ara encetem la plana cultural perquè Torroella de Montgrí tanca el centenari de Joan Ferrater amb un homenatge al cinema Montgrí.
La jornada començarà a 6:45 de la tarda en una recepció al vestíbul del cinema. A continuació, a 7:45, es projectarà el documental D'on no hi ha més enllà ni desig entremig, dirigit per Esteve Sobirà.
I comencem amb el repàs esportiu perquè hem de destacar que el Bisbal Bàsquet vol redreçar el rumb, Sergi.
Els bisbalencs van acabar l'any perdent a domicili contra l'Horta Godella i van començar el 2025 perdent a casa contra el Benicarló. Aquest cap de setmana reben el Tarragona.
Recordem-ho que aquesta setmana vam tenir el seu entrenador, Carles Rofes, aquí al Supermatí i ja va dir que la intenció és redreçar aquesta situació i tornar a la victòria per mantenir així la categoria. I en futbol, a la Lliga Elit, el Palamós també intentarà retrobar-se amb els bons resultats.
Els palamosins van encadenar 3 derrotes seguides abans d'acabar l'any i enceten el 2025, demà dissabte, jugant a casa contra l'Horta. Cal assegurar els punts al municipal per començar a sortir de la mala dinàmica.
I a Primera Catalana, el Torroella rebrà l'Argentona.
Els torrellencs van caure al camp del Tossa en l'últim partit de l'any i aquest cap de setmana reben el segon classificat.
I pel que fa a la Segona Catalana, repassem quins partits jugaran els equips baix-empordanesos.
Com a locals, la Sauleda rebrà el Fornells i el Begú a la Unió Esportiva Quart. I com a visitants, el Calonja visitarà el Farners i el Palafrugell el Porqueres.
I en hoquei patins, el Palafrugell rebrà l'Olot a casa.
En l'hoquei Lliga Plata no hi ha hagut partits des de mitjans de desembre i el Palafrugell espera haver-se preparat bé per afrontar els propers duels. El primer d'ells aquest diumenge a casa davant de l'Olot.
I viatgem fins a Girona perquè també hem de fer un repàs de l'actualitat esportiva dels equips de les comarques gironines perquè el Girona de futbol jugarà aquest dissabte al camp de l'Alavés.
Els gironins van aconseguir trencar la mala ratxa de resultats abans de l'aturada nadalenca. La victòria per 3-0 contra el Valladolid va deixar l'equip amb 25 punts en la 8a posició. Demà, partit a un camp sempre complicat com el de Mendizorroza.
I el bàsquet Girona per fi sembla haver ressuscitat, rep a Fontesau un dels equips més prestigiosos de l'ACB.
Amb l'arribada del tècnic gallec Moncho Fernández, els gironins comencen a veure la llum. El darrer triomf contra el Barça, tot i que va ser ajustadíssim, demostra que l'equip es troba en procés de recuperar la motivació i la confiança en les pròpies virtuts.
I l'Uni Girona visita el Celta.
Les gironines van caure a casa contra el Perfumeries Avenida i ara ja no són líders en solitari, sinó que comparteixen el primer lloc precisament amb les de Salamanca i amb el València Bàsquet.
I com sempre, més enllà del Baix Empordà passen coses i és que una de les notícies més destacades d'aquesta setmana ha estat els incendis que hi ha hagut a Los Angeles, als Estats Units, que continuen immersos en el caos i la devastació arran d'aquests incendis forestals que cremen sense control des de fa 3 dies. El balanç oficial de morts és de 10 persones, malgrat que les autoritats ja donen per fet que aquesta xifra serà molt superior, tan bon punt els bombers puguin començar a accedir a les zones més castigades pel foc. Les flames han calcinat de moment que més de 14.000 hectàrees i han devorat unes 10.000 cases, moltes d'elles mansions de barris exclusius de la ciutat. Paral·lelament, més de 400.000 persones s'han vist obligades a fer les maletes i marxar de casa. Veurem com evoluciona aquesta situació. Però, a més, hem de destacar que el govern espanyol vol implantar un bitllet únic pel transport públic de cara a l'any que ve, el 2026. Ho ha anunciat el ministre Òscar Puente en un esmorzar a Madrid. Sense donar-ne detalls, ha defensat que la mesura ha de permetre distribuir millor els recursos i millorar la qualitat del servei. El govern d'Espanyol s'inspira així en el cas d'Alemanya, que té els seus avantatges i desavantatges, però que els permet aprendre per poder aplicar un model millorat a l'estat espanyol. I canviant de tema, perquè hem d'encetar la plana de successos, perquè el desplegament policial i també polític al barri de la mina a Sant Adrià del Besòs, després de l'espectacular tiroteig de fa dos dies, es va viure ahir. Tant els Mossos d'Esquadra com la policia local van augmentar els efectius a la zona i el govern, a més, vol deixar clar que serà molt contundent. Per això el president Salvador Illa ha visitat Sant Adrià i ha anunciat una junta de seguretat extraordinària per revisar els dispositius. I canviant de tema, perquè el vicepresident del Barça, Juli Guiu, ha presentat la seva dimissió aquest dijous. El club ho ha confirmat en un breu comunicat on parla d'una renúncia irrevocable després que La Vanguardia avancés la notícia. Guiu era l'encarregat de màrqueting del club i un dels directius de confiança de Joan Laporta. Ha comunicat la seva decisió aquest dijous a la tarda. I abans de seguir amb el repàs informatiu, a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal, hem de fer un repàs a la previsió meteorològica amb l'Isaac Vilà. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta setmana tenim un tast de primavera, no? On és ara mateix l'hivern?
Totalment d'acord. Quina setmana tan dolça que estem tenint aquests dies, amb sol i ambient ben agradable durant el dia. Avui la temperatura variarà poc. Mantindrem el sol, els vents fluixos i suavitat altre cop. Però de cara al cap de setmana baixarà la temperatura de manera força contundent. Per tant, l'hivern tornarà. La matinada i el matí de dissabte pot caure algun ruixat, poca cosa en general. Passarà ràpid, perquè de cara a la tarda ja entrarà la tramuntana moderada, amb avisos activats per intensitat de vent del Servei Meteorològic de Catalunya. Diumenge tindrem sol i vent de Provences, fred i en mal estat de la mar, amb temporal marítim que s'allargarà uns quants dies.
Doncs veurem com evoluciona la situació aquest cap de setmana i veurem si finalment acaben arribant aquestes temperatures més invernals, que en principi serien les que ens tocarien per aquesta època. Moltíssimes gràcies, Isaac, per el repàs d'aquesta previsió meteorològica. I nosaltres escoltem una mica de música amb Ginestar i Només Viure.
Vaig deixar d'entrar-hi tant de cop, ara abans em mullo els canells al cap i al cor. Amb els ulls clavats a l'horitzó, lentament cintura, espatlles, malgrat la por, fent el mort, la vida passa igual. Però és que t'ho juro, he perdut la por a fer-me mal. Si el mar és l'amor, jo sóc el mar. Vull que les onades i la sal siguin el far. Viure, només viure i no pensar. I que quan et trobi sigui per què ha de passar.
I la Llar Municipal d'Infants de Palamós, l'Estel de Mossèn Gomercín, ha obert aquest dimecres una nova aula destinada a I2. Aquesta ampliació cobreix una reducció de places que es va produir l'any passat pel tancament de la Llar d'Infants Convellà. I per parlar d'aquesta ampliació ens visita la regidora d'Educació de l'Ajuntament de Palamós, Iolanda Aguilar. Bon dia.
Molt bon dia.
Primer de tot, esclar, m'agradaria preguntar-li, després del tancament, no, d'aquesta Llar d'Infants Convellà, quants alumnes van haver de derivar-se, no, a aquesta llar d'infants mossèn Gumersind, i ara mateix quants alumnes té aquesta llar?
Bé, el tancament de la llar Conveià ara fa un any i uns mesos va deixar en llista d'espera una dotzena d'alumnes que malauradament no han pogut aprofitar aquest inici de la nova aula d'I2 perquè aquests alumnes ja estan cursant I3. Per tant, hem tardat una mica a posar en marxa aquesta aula per diferents motius, no? Al final, donar viabilitat, fer el projecte, buscar empreses, realitzar les obres i tot això, sempre amb l'autorització del departament, doncs ha fet allargar aquest projecte. Per tant, aquests alumnes que de la llar Conveià no podran gaudir d'aquesta aula, però sí alumnes que havien quedat en llista d'espera en el període de preinscripció d'aquest darrer mes de maig, del maig del 2024. I aquesta nova aula el que acaba suposant és un increment de 17 places en I2, passant de 60 a 77, un total de 132 places al final que tenim com a oferta pública a la llar municipal de Palamós, l'estel de mossèn Gumersind, amb un total de 132 places.
Mm-hmm. Recordem-ho, no?, que s'ha fet aquest canvi, no?, s'ha ampliat aquesta aula que era una antiga zona de professors. Esclar, no sé quines noves instal·lacions hi tenim, perquè s'ha hagut de reubicar una mica tot, no?
Sí, s'ha remodelat el que era un magatzem i l'antiga sala de professors, i diguéssim que la sala de professors ha quedat una mica més reduïda i hem ampliat aquesta zona de magatzem amb un espai del que havia estat la sala de professors, doncs per poder donar cabuda a aquesta nova aula d'I2, una necessitat no només pel tancament del Conveià, sinó el fet de la gratuïtat d'I2 ha fet que la demanda per aquest curs, el curs d'I2, doncs s'incrementi moltíssim. Per tant, aquesta aposta que va fer l'Ajuntament per aquest increment de capacitat en una línia amb I2, que és molt important pel nostre municipi.
Mm-hmm. I és clar, entenc que tota aquesta ampliació, no, d'aules i de nombre d'alumnes que s'admeten en aquest curs d'I2 també ha fet que hagueu d'ampliar el nombre de professors, no? S'han incorporat nous docents al centre?
Sí, evidentment. A més, el passat 2024 engegàvem un nou període de licitació per la llar de mossèn Gumersind i, evidentment, ja vam contemplar aquesta creació de nova aula i, per tant, s'han incorporat els mestres que calen, doncs, per donar aquest servei a tots els infants que estan a la llar.
I, esclar, ara parlem d'aquesta ampliació, però no sé si veient, per exemple, no, teníem aquest tancament de fa cosa d'un any i mig de la llar d'infants a Conveià, la gratuïtat, no, d'aquest curs d'I2. No sé si des del municipi s'han plantejat ampliar una mica més aquesta oferta pública de places de llar d'infants o han pensat en potser en algun projecte futur de plantejar-se crear un nou edifici una mica més gran per aquesta llar d'infants. No sé si hi ha aquesta possibilitat.
En aquests moments no. L'edifici que ocupa l'estel de mossèn Gumersind ha arribat a la seva màxima capacitat. La veritat és que no podem créixer per cap estança. Per tant, aquest edifici, l'escola Bressol Estel mossèn Gumersind, quedaria amb aquestes 132 places. No està damunt la taula poder ampliar aquesta instal·lació i tan sols tenim ara mateix damunt la taula poder crear una nova llar d'infants. Sí que és cert que tenim notícies que possiblement hi haurà la gratuïtat a IU i arribat aquest moment doncs ens haurem de plantejar quina és la sortida que podem donar a les famílies del nostre municipi que poden arribar passant per la mateixa llar d'infants municipal o també en col·laboració amb les escoles. Però aquestes ja són directrius que també ens han de venir una mica marcades a través del Departament d'Ensenyament.
Perquè no sé si, a part d'aquesta oferta que teniu a la llar d'infants municipal, hi ha altres tipus de centres que poden acollir aquests infants per cursar I1 o I2. No sé quina és la situació a Palamós.
Sí, el nostre municipi tenim una altra llar, és el Petit Mont, i també acull tota una línia des d'I0 fins a I2. Per tant, l'oferta que tenim és més elevada, més aquestes 132 places que tenim a nivell municipal. I després, des del Petit Mont, tenen unes 42-43 places més en total, entre I0 i I2.
Mm-hmm. Per tant, sí, esclar, això ve de directrius del departament, però si hi hagués aquesta possible gratuïtat de I1, es plantejaran la possibilitat de construir, ja no en el mateix edifici, sinó un altre llar d'infants municipal, o intentar impulsar algun projecte d'aquest tipus?
És una qüestió que ara mateix no tenim damunt la taula. En tot cas, s'hauria d'estudiar, i jo crec que hauria de ser una aposta de tot el plenari municipal, no només d'aquest equip de govern, sinó que ha de ser una aposta municipal, i en el cas que això sigui així i que realment es necessiti una nova llar d'infants, doncs ens ho hauríem de plantejar. De tota manera, hem de tenir en compte que la davallada en la natalitat en els darrers anys és molt pronunciada, Per tant, hem de valorar moltes coses, i una llar d'infants, imagini's, per transformar una aula hem tardat gairebé un any. Poder fer una llar d'infants nova ens posen un període de 2-3 anys vista,
I més tenint en compte que potser s'haurien de fer aquestes licitacions i hi ha tot aquest procés darrere. M'agradaria canviar de tema, perquè un dels temes també importants a Palamós quan parlem d'educació és l'Institut Escola Vila-Romà. Sí que és cert, no?, que a principis de l'any passat es va fer aquesta transformació, no?, també d'aules per intentar acollir a tots els alumnes que hi ha, però esclar, no sé si aquest centre hi ha algun pla, hi ha alguna actuació, no?, per més endavant, tenint en compte, no?, que el gruix d'alumnes en aquest centre, doncs, és important. No sé si hi ha alguna reforma, hi ha alguna novetat en aquest projecte?
Bé, de fet, les reformes s'han hagut d'anar fent des del minut zero en què es convertia en institut-escola, Es van anar fent remodelacions a l'aula d'aprenentatge. És un edifici que gestiona l'Ajuntament de Palamós per poder oferir una oferta d'ensenyament per totes les edats, i aquest edifici va anar patint diferents remodelacions per tal de fer entrar tot aquest alumnat d'ESO, de l'Institut Escola. Des del Departament d'Ensenyament, ja fa alguns anys, es va parlar de poder fer un nou edifici, i la veritat és que jo m'he incorporat fa poc a aquesta regidoria, per tant hem de reprendre aquestes converses per tal que des del Departament, doncs, puguin acabar realitzant aquest edifici i que tingui a l'Institut Escola un edifici propi separat del que és l'aula d'adults.
Ja per acabar, m'agradaria preguntar-li, hi ha previsió de que siguin els propers mesos aquesta reunió? Han tingut converses amb el departament, o de moment encara hem d'esperar a veure com evoluciona?
Ja li dic que em vaig incorporar fa molt poquet a la regidoria. Amb les festes pel mig, és una qüestió que tinc damunt la taula i que esperem poder demanar aquesta visita en breu i poder visitar el departament per tractar, entre altres, aquest tema de l'Institut Escola.
Perquè l'Institut Escola hauria d'incloure aquestes aules, no? Crec que per tercer, quart d'ESO, si no vaig errada.
Bé, de fet, hauria de ser un edifici que inclués tot l'ESO, des de primer fins a quart d'ESO. Un edifici que, de fet, els terrenys estan just al costat del propi Escola Vila-Romà, i hauria d'incloure, doncs, tota aquesta etapa final d'educació secundària.
Doncs estarem molt pendents d'aquestes reformes, també doncs d'aquesta ampliació de la llar d'infants de l'Estel de Mossèn Gomercín. Moltíssimes gràcies a la regidora d'Educació de l'Ajuntament de Palamós, Iolanda Aguilar, per aquests minuts aquí a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i en emissió a Ràdio Bisbal, per fer una mica el repàs en matèria educativa a Palamós. Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres i bon dia.
Bon dia. I nosaltres, abans de seguir amb el repàs informatiu, escoltem una mica de música a Mariana Grande i Yes, and... I quan falten poc més de 2 minuts i 10 segons, comencem amb el repàs informatiu, perquè hem de destacar que Sant Feliu Junts per Catalunya creu que el govern local actual no està invertint suficientment en seguretat. De fet, diuen que els nous pressupostos comptaran encara amb menys inversions en aquesta matèria. Què més en sabem, Oriol?
Junts per Catalunya Sant Feliu de Guíxols denuncia la manca d'inversió en matèria de seguretat al municipi. Apunten que en els pressupostos municipals que es volen aprovar aquest 2025, que s'aprovaran en el ple d'aquest divendres 10 de gener, disminueixen encara més les inversions en policia local. Tal com apunten en un comunicat, el passat 2 de gener va ocórrer un nou episodi de vandalisme al municipi, a l'aparcament del Gas Vell. Durant la matinada s'hi van trencar els vidres de 17 vehicles que es trobaven estacionats a la zona. La formació denuncia que aquest no és l'únic incident que es produeix al municipi i que falten mesures de seguretat com càmeres de vigilància. Apunten que hi ha una sèrie de punts conflictius al municipi on s'hi haurien de col·locar aquestes càmeres. La formació també ha demanat millores dins del cos de policia local i Mossos d'Esquadra, ja que han de servir per fer front als atacs de multireincidència que pateixen els municipis del litoral català. Per això, a través d'aquest comunicat, Junts per Catalunya Sant Feliu de Guíxols denuncia la deixadesa del govern actual de la ciutat en matèria de seguretat.
I el catedràtic d'Hidrogeologia de la Universitat de Girona, investigador de l'Institut Català de Recerca de l'Aigua, Josep Masplà, afirma que ja fa més de 20 anys que el règim de pluges a Catalunya es va reduint. Ho ha explicat en una entrevista al Supermatí, on ha remarcat que els efectes de la falta de precipitacions són visibles no només en els embassaments, sinó també en els aqüífers, la vegetació i els sòls, que mostren signes de creixent estrès hídric. La manca de nevades al Pirineu també és un factor crític. Masplà ha explicat que sense el coixí de neu que es fon durant la primavera, la recàrrega dels embassaments dependrà de possibles pluges estacionals. Cada vegada hi ha menys neu natural i això fa que les pluges de primavera siguin essencials per evitar restriccions severes, ha advertit.
Doncs el que deies una miqueta abans, o sigui, reduir la demanda o optimitzar la demanda en els recursos que tenim. Per això és tan important, doncs, el fet d'estalviar aigua, el fet de regenerar les aigües residuals, en la costa, si es fa ben fet, el fet de fer desaladores, tot això és important, encara que estalviar aigua del règim natural per poder-ne nosaltres satisfer les nostres necessitats, que en el fons és això el que volem, satisfer les nostres necessitats.
Davant d'aquest escenari, el catedràtic proposa diverses estratègies, i és que, com explicava, l'estalvi d'aigua, la regeneració d'aigües residuals i l'ús de desaladores són claus per afrontar el futur. A més, ha recordat que regenerar l'aigua residual pot ser una solució viable i efectiva. En relació amb el cost de la desalinització, Masplà ha admès que aquesta tecnologia comporta un alt consum energètic, però ha defensat que és una inversió necessària per garantir l'aigua davant d'escenaris de sequera extrema. També ha remarcat que el canvi climàtic obliga a adoptar polítiques imaginatives i acceptar que caldrà viure amb menys aigua. I seguim parlant d'aigua perquè Palafrugell vol limitar la fondària i la superfície de les piscines de nova construcció per estalviar aigua. És una de les mesures que recull la nova ordenança aprovada inicialment i que està a exposició pública. A partir d'ara, tothom hi pot presentar suggeriments i al·legacions. En una entrevista a l'esmorzat de Ràdio Palafrugell, l'alcaldessa Laura Millán ha animat a tothom a dir-hi la seva. El text no només tracta sobre les piscines, sinó també de com estalviar aigua en les construccions, Rafael.
Un cop aprovada l'ordenança, es podrà aixecar la suspensió de construcció de piscines i tramitar noves llicències. Recordem que Palafrugell les va suspendre el passat 27 de febrer per estudiar-ne la reforma i redactar la normativa urbanística.
Ens hauria de permetre, un cop estigui aprovada, fer l'aixecament de la prohibició de construccions perquè dona directrius de com han de fer-se les piscines.
El text planteja que les piscines hauran d'utilitzar sistemes per minimitzar el consum d'aigua. La fondària mitjana del bas de la piscina no podrà superar el 1,5 metres en les de nova construcció i les que tinguin reformes integrals. A més, no podrà superar la capacitat de 100 metres cúbics, amb una superfície màxima de 75 metres quadrats. En el cas de les piscines comunitàries, es podrà incrementar la piscina en 10 metres cúbics per cada habitatge, quan siguin més de 8. En tots els casos, caldrà mantenir la profunditat de 1,5 metres. L'ordenança també recull mesures per millorar l'eficiència de l'aigua, la instal·lació instal·lació de sistemes d'estalvi i reaprofitament dels habitatges i espais verds. Per exemple, l'ús de les aigües grises a les construccions i la reutilització de l'aigua de les banyeres per omplir les cisternes dels vàters. A més, els habitatges podrien disposar de sistemes que permetin recollir, emmagatzemar i aprofitar l'aigua de la pluja. La voluntat és establir criteris per a lluitar contra la sequera.
I canviem de tema perquè hem d'encetar la plana de successos, perquè el dispositiu policial especial de Nadal ha reduït els delictes a Palafrugell, especialment els robatoris i els furs als comerços. És el que ha avançat l'alcaldessa Laura Millán en aquesta entrevista a l'esmorzar de Ràdio Palafrugell, després que s'ha pogut solucionar l'increment de delictes que hi va haver el mes de novembre, i afegeix que va ser una tendència general que també es va produir en d'altres municipis gironins. Ferran.
Millán afegeix que les actuacions policials i judicials tenen tempos diferents.
Quan hi ha aquestes puntes, pel que sigui, perquè s'han trobat una sèrie de circumstàncies que han vingut a Palafrugell, i ha passat en altres municipis, perquè així ens ho fa saber Mossos d'Esquadra, que controlen tota la comarca, no? La reacció policial és una, i la reacció judicial és una mica més lenta, no? Llavors, fins que no aconseguim treure tota aquesta gent del carrer, passa això, aquestes 3-4 setmanes, aquest mes, on es van succeint aquests fets delinqüencials, aquests furts, i això genera aquest neguit.
Palafrugell va sortir al diari La Vanguardia com un dels municipis on havien crescut més els delictes. L'alcaldessa considera que no reflecteix exactament la realitat.
Vam sortir a La Vanguardia, no?, que deien que era el segon municipi amb més delinqüència. Això és bé donat perquè policia, doncs, treballant juntament amb el cos de Mossos d'Esquadra, estan aquí a Palafrugell, estan fent tots uns expedients de multireincidència. Per tant, cadascun d'aquests petits furs va sumant com a fet delictiu, que possiblement si no es denunciés, si no es fes tot l'expedient, doncs no sortiria a les dades finals.
Millán també explica que les dades els ajuda a ser conscients sobre què passa i que els cossos policials han fet investigacions. Destaca que els expedients de multireincidència són els que han permès que els delinqüents ingressessin a la presó.
Aquest Nadal hem estat tranquils perquè hem pogut posar a les diferents persones per fets de multireincidència i perquè s'han fet les investigacions policials i s'han pogut lligar amb els diferents furs, amb policia científica i de més, i estan a presó, i per tant, doncs, aquest Nadal ha estat tranquil. Tot i això, hem incrementat presència policial i patrulles per assegurar, doncs, que hi havia un clima tranquil, però ha anat millor i tornem a tenir les xifres allà on te pertoquen.
A més, Millán explica que volen ser transparents amb les xifres de delinqüència i que comunicaran totes les actuacions més rellevants. I, en tot cas, també demana que es denunciïn tots els delictes.
I seguim parlant de successos, perquè aquest dijous al carrer Masgràs de Palafrugell els agents de la policia local i Mossos d'Esquadra van detenir un home que es trobava fora de si i amenaçava amb un ganivet. L'operació es va activar després de rebre diverses alertes sobre el seu comportament perillós. Per garantir la seguretat de la zona, el carrer es va tallar temporalment, evitant possibles riscos pels veïns. Segons fonts policials, l'individu va reaccionar de manera agressiva inicialment, dirigint-se cap als agents abans de refugiar-se al seu domicili. La situació va requerir la intervenció de 6 patrulles, inclosa la unitat d'arro dels Mossos d'Esquadra. Després de negociar amb l'individu, aquest va ser reduït sense gaires incidents greus. Un cop acabada l'operació, es va restablir la normalitat i el carrer es va reobrir al trànsit. L'home detingut ha estat traslladat als jutjats de la Bisbal per iniciar els procediments legals corresponents. I canviem de tema, perquè en els últims 10 anys al Baix Empordà hi ha hagut més de 3.500 desnonaments. Si mirem els últims 2 anys, la xifra és de 293. Hi ha dos factors principals que provoquen els desnonaments: l'impagament del lloguer i també l'execució hipotecària. Els desnonaments, que no s'emmarquen en aquests dos motius, el Consell General del Poder Judicial els classifica com altres. Carla, què més en sabem d'aquests desnonaments?
Últimament hem vist sindicats d'habitatge aturar desnonaments per garantir el dret a l'habitatge. El sindicat de llogateres amb Carme Alcarazo i Enric Aragonès al capdavant i el sindicat d'habitatge socialista de Catalunya amb Marina Parés com a portaveu són els principals sindicats d'habitatge dels Països Catalans i que al llarg dels últims mesos han aturat múltiples desnonaments juntament amb la plataforma d'afectats per la hipoteca. En paral·lel als desnonaments, cal posar a manifest la quantitat de pisos buits que hi ha no només a la comarca, sinó al conjunt del Principat. Al Baix Empordà hi ha més de 2.000 pisos buits, molts en mans de grans tenidors. Ho vam desvelar en un reportatge publicat el passat novembre titulat «Quants pisos buits hi ha al Baix Empordà i de qui són propietat?». Segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística, al conjunt de Catalunya hi ha més de 400.000 pisos buits, 35.000 dels quals estan en mans de grans tenidors. A més, cal destacar que Catalunya és líder en desnonaments a l'estat espanyol. Durant els tres primers trimestres de 2024 s'han executat 116 desnonaments, 63 dels quals han sigut el partit judicial de la Bisbal d'Empordà i 53 el partit judicial de Sant Feliu de Guíxols. Al partit judicial de la Bisbal, 51 desnonaments han sigut per impagament del lloguer i 12 per execució hipotecària, mentre que al partit judicial de Sant Feliu, 44 han sigut per impagament de lloguer, 8 per execució hipotecària i 1 per causes que es desconeixen. Cal recordar que el Baix Empordà està dividit en dos partits judicials, el de la Bisbal i el de Sant Feliu. El de Sant Feliu inclou els municipis de Calonge i Sant Antoni, Santa Cristina d'Aro, Sant Feliu de Guíxols i Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, mentre que el partit judicial de la Bisbal inclou la resta de municipis de la comarca. Al partit judicial de la Bisbal hi va haver 2.200 desnonaments i el de Sant Feliu de Guíxols 1.393 en total. Doncs al Baix Empordà, entre el 2013 i el 2023 hi van haver 3.598 desnonaments. D'aquests, 1.924 van ser per impagament del lloguer, 1.396 per execució hipotecària i els 269 restants per motius que es desconeixen. Al Baix Empordà hi va haver 283 desnonaments el 2023, el 2022 255, el 2021 345, el 2020 209, el 2019 393, el 2018 452, el 2017 414, el 2016 435, el 2015 334, el 2014 292 i el 2023 283. Podeu llegir el reportatge sencer a Ràdio capital.cat.
I abans d'acabar amb el repàs informatiu hem d'encetar la plana cultural perquè Torroella de Montgrí serà aquest dissabte 11 de gener l'escenari d'un acte d'homenatge a Joan Ferrater, crític literari, poeta i traductor de gran rellevància cultural. L'acte, que se celebra al cinema Montgrí, s'emmarca en el centenari del seu naixement i culmina les activitats que es van celebrar durant el 2024, que es van organitzar a Reus, Girona, Sant Cugat i també al mateix municipi empordanès. Carla, què més en sabem?
La jornada començarà a 6:45 de la tarda amb una recepció al vestíbul del cinema. A continuació, a 7:45 es projectarà el documental D'on no hi ha més enllà ni desig entremig, dirigit per Esteve Sobirà. El film explora la relació entre memòria, llegat cultural i la materialitat dels llibres i inclou testimonis d'Amàlia Ferrater Zeta, filla de Joan Ferrater, i Jorni Cornudella, marmessó literari dels germans Joan Ferrater i Gabriel Ferrater. Després de la projecció, Amàlia Ferrater Zeta protagonitzarà una acció poètica seguida d'un col·loqui entre Jordi Cornudella i Esteve Sobirà. La jornada es clourà amb una tertúlia a la sala, on els assistents podran aprofundir en el llegat literari i intel·lectual de Joan Ferrater. Nascut a Reus el 1924 i mor a Girona i mor a Barcelona el 2003, Joan Ferrater està considerat un dels grans teòrics literaris catalans del segle XX. A més de la seva tasca com a crític, editor, poet i traductor, destaca la seva obra Catàleg General 1952-1981, una referència clau en el camp de la teòrica literària.
I nosaltres, abans d'acabar amb aquesta entrevista parlant de la Ganxa Trail, escoltem una mica de música amb Queen i The Show Must Go On.
Spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for?
is crying behind the curtain in the pantomime. Hold the line. Does anybody want to take it anymore?
I com passa cada any quan arriba el mes de gener, aquest diumenge torna una de les curses més consolidades del Baix Empordà, la Ganxo Trail, a Sant Feliu de Guíxols. Amb les 500 inscripcions ja esgotades, els corredors passaran per alguns dels paratges més reconeguts del municipi. I per parlar de l'edició d'enguany ens visita un dels seus organitzadors i també impulsors, David Zamora. Bon dia.
Hola, molt bon dia i bon any a tothom.
Bon any. Esclar, arribem al cap de... Queden dos dies per la cursa i les inscripcions estan completament esgotades. Us espereu a esgotar les inscripcions tan aviat?
Si per ser sincers, sí que ens ho imaginàvem, perquè ja portem diversos anys que ens està passant de que potser un dia o dos abans ja s'esgotaven, o tres, però sí que és veritat que aquest any ha sigut una setmana abans. Vale? I aprofito aquest mitjà per demanar disculpes a molta gent que s'ha quedat fora i que estem rebent via WhatsApp, via correus electrònics, aviam si es podien apuntar, fer més inscripcions i tot. Però des de fa anys nosaltres ja vam dir que, com que és una cursa que és de muntanya, vale? Que és arrel de la... que corrim per la natura, vale? Vam considerar que el cupo de corredors tenia que ser 600. Per què? Per tampoc matxacar molt el que és la muntanya i conservar-la, vale? I, bueno, aprofito aquest mitjà per això, per demanar disculpes a la gent que s'ha quedat fora, i també ja faig incís que de cara a les properes edicions, això, que tan punt obrim inscripcions... Perdona, disculpa, eh? És que tinc la grip i me vaig quedant una mica engargossat, perdona.
No, cap problema.
Doncs això, que per les següents edicions que s'apuntin abans, perquè és això, és una cursa que té molt d'èxit, està bastant consolidada ja són 6 anys que la fem, i la gent està contenta amb el format, i bueno, és això.
Mm-hmm. Perquè parlàvem que és una cursa que es desenvolupa a la naturalesa, crec que passa pel massís de l'Ardenya, si no vaig errada. Quins indrets, no, podrem descobrir d'aquest massís? Per quins punts passa la cursa?
Bueno, de fet, és el recorregut que ja fa 6 anys que estem fent sempre. El que passa que anem canviant alguns corriols, ¿vale? Per què? Primer perquè sempre els que som corredors, ¿vale? Tant nosaltres com els companys d'aquí de Santa Cristina, com els de Llagostera, que també tenen les seves pròpies curses, com la de l'Ardenya, o la cursa de muntanya de Llagostera, amb els companys de Betrail i de l'Ardenya, què es passa? Que moltes vegades se'ns jutja per al tema de que, ostres, que és corredors, quan feu la cursa, marqueu, no sé... Però també hem de tenir en compte que tant corredors com a vegades també la gent que va en bicicleta recuperen corriols que s'han perdut amb els anys, perquè al final la natura fa el seu procés i va topint corriols que són macos, i l'únic que fem nosaltres és recuperar-los perquè tant la gent que vagi caminant, amb la canalla, amb la família, doncs pugui disfrutar d'aquest entorn, no? De fet, ja et dic, és el... qui ja l'ha fet o qui vulgui mirar els tracks ja ho tindrà, perquè de fet també fem alguna sorpresa per recuperar corriols. I també aprofitem perquè cada any quan acaba la cursa sempre fem una petita enquesta i segons les valoracions o el que ens diuen que canviem algun track. Et posaré un petit exemple, res, un petit detall. L'any passat passàvem per Cala Biguetà i aquest any l'hem tret perquè ens van comentar per un costat que els corredors que anaven molt i molt ràpid patinaven una mica, no sé si coneixes la zona del Biguetà,
sí,
de Sant Feliu, i la canalla, aquell tram era una mica complicat per la canalla. Doncs, escoltant les opinions i el que ens havien comentat, doncs, van canviar aquest tram, o sigui que per Cala Biguetà no passem, però sí que passem per Monti Calvari, que ja havíem fet altres edicions aquell tram. Bueno, i per la Casa Nova, a la Creu d'en Barraquer, bueno, més o menys és tota aquesta zona de per aquí dalt.
I veus tant mar com muntanya, perquè la característica, no, d'aquest massís de l'Ardenya és que té aquest joc.
Correcte, això per un costat, i després també el valor afegit que tenim amb la Ganxo Trail és que sortim des del mar, vale? Des del passeig Rius i Calvet, que això també gràcies a l'Ajuntament i de Sant Feliu de Guíxols i nosaltres que vam decidir de fer aquesta sortida i vam arribar a un acord que ja des de fa 3 o 4 edicions que ja ho fem des d'allà, doncs és un valor afegit de la cursa.
Però a més un dels valors afegits de la cursa, no, és que teniu altres serveis, no? Crec que fisioteràpia quan arriben els corredors, però a més un escalfament abans de sortir, no?
Correcte. L'escalfament fa l'Anna Buixó, que ja l'any passat ens va tenir molt d'èxit i també va agradar molt les opinions que vam rebre i ens va agradar, i aquest any li van demanar a veure si ens podia també col·laborar i es va dir a la primera que sí, no va ni dubtar-ho, i fem això, doncs fem l'escalfament, fem una mica d'animació amb speaker i bueno, fent una mica... Bueno, com que és una cursa així de poble... i familiar, no fem allò en plan competitiu ni res, sí que porten cada dorsal al seu xip per qui vulgui millorar d'una temporada d'un any a un altre, però el que fem és això, que sigui una mica una festa de la cursa o de la família també, perquè també tenim molta canalla o moltes famílies, moltes parelles que venen i ens agrada que aquest caliu, vale? I és el que aprofitem. I després també l'altre valor afegit, que també hi ha moltes curses que ho tenen, però poques poder arriben al nivell del que nosaltres organitzem, és que posem música en directe quan acaba la cursa, hi ha el food truck de cervesa, també donem una mica de tot. I el bo és això, que al final de la cursa la gent quan acaba també es pot quedar a l'arribada i disfrutar de tota una mica l'ambient que creem allà darrere al pavelló.
Jo com a ganxona he de dir que jo he fet la cursa i que per aquells, no, que puguin descobrir l'entorn, és fantàstic. Vull dir, passar per llocs, no, que tenen a Sant Feliu que molts cops no hi passem, eh? I la veritat que són molt bonics, però parlàvem d'una cursa familiar. Com s'ha de preparar un corredor, no?, o un caminant per poder fer la Ganxo Trail? És a dir, tenim aquests dos recorreguts, no? No sé si em pots dir concretament els quilòmetres que són, però com ens podrem preparar per fer aquesta cursa?
Mira, bàsicament hi ha dos circuits, vale? Un de 17 quilòmetres, que diríem que aquest és pels més corredors, els que volen cremar els torrons més ràpid, perquè venim de menjar uns quants torrons i va bé aquesta cursa, perquè tot just quasi no ha passat una setmana, ja la tenim aquí. I aquesta, la de 17 quilòmetres, és la més corredora, la que més desnivell té, i no la recomanem gaire per canalla que no estigui preparada. Vol dir, nanos que no hagin corregut mai alguna cursa de menys de 10 o 12 quilòmetres, aquesta ja no la recomanem, perquè és...
Fa una mica de posada.
És correcte, o sigui, no és allò gaire recomanable, vale? Mm-hmm. Que n'hi ha, que hi ha canalla de 12 a 13 anys que et sorprèn que la fan i ho disfruten, perquè s'estudien el circuit, mm-hmm, amb el track i tot. I a lo que anàvem, a la més familiar és la de 11 quilòmetres. Per què? Mm-hmm. Perquè aquesta la pots fer tant corrents competitivament, que també hi ha podis i, bueno, hi ha premis i tot això, però també la pots fer caminant, que és on aquí entra, on te fiquem nosaltres, la part més familiar, que va, ja et dic, van famílies amb fills i tot això, i aquest recorregut d'11 quilòmetres, 11 i poc, es pot fer tant corrents com caminant, i és això, que en 2 hores i mitja, 3, ja la pots tenir completada.
Uh-huh. Per tant, una manera de passar el diumenge, el que passa que, recordem-ho, les inscripcions ja estan esgotades, tot i així podem anar a animar, no?
Correcte. Aquí també és on t'entra el fet de que l'horari que fem la sortida és a les 9:30 el diumenge, i què passa? Que com que fem ambientació a partir de les 8 del matí, 8:30, la gent que es vulgui apropar realment fa molt de goig i posa la pell de gallina poder anar a mirar la sortida, vale? Tant per l'animació, com veus els corredors com estan allà nerviosos i il·lusionats, que això també fa il·lusió, i no, què dir, amb la sortida del sol al port de Sant Feliu, a tot aquell entorn, però la sortida, hòstia, és bastant curiosa. I el que dic, i a l'arribada, també veure els corredors o la gent o els amics com arriben, perquè moltes vegades se troben gent passen per allà, que venen del mercat, i ostres, doncs mira, perquè jo els sento per allà, els veus, també donem servei de cafeteria, que si volen venir a prendre alguna cosa i veure els corredors com arriben, també tenim una food truck i diverses parades que poden també, ells, en que no hagin fet la cursa, i participar de l'ambient i disfrutar del concert en directe que oferim.
Doncs n'estarem molt pendents i convidem a la gent que aquest diumenge s'acosti a Sant Feliu per gaudir d'aquest ambient. Moltíssimes gràcies, David Zamora, membre de l'organització de la Ganxo Trail. Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé la cursa.
Perfecte, tu, Maria, i com dic sempre, gas a les cames.
Exacte, que vagi bé. Adéu.
Vinga, adéu.
I nosaltres, com sempre, abans d'acabar el supermatí, hem de fer un repàs a l'actualitat esportiva per aquest cap de setmana i comencem amb el Bisbal Bàsquet, perquè els bisbalencs van acabar l'any perdent a domicili contra l'Horta Godella i van començar el 2025 perdent a casa contra el Benicarló. Aquest cap de setmana rebran el Tarragona.
L'equip de la Bisbal, que venia de dues victòries seguides, han encadenat posteriorment dues derrotes i ha baixat fins a la desena plaça. El rival d'aquesta setmana és un Tarragona que actualment és el cuer amb una única victòria. Els homes entrenats per Carles Rofes esperen aprofitar l'empenta de l'afició del Pavelló Vell i aconseguir un bon resultat que el retorni a la bona dinàmica.
I en futbol, a la Lliga Elite, el Palamós també intentarà retrobar-se amb els bons resultats. Els palamosins van encadenar 3 derrotes seguides abans d'acabar l'any i enceten el 2025 demà dissabte jugant a casa contra l'Horta.
I és que els blau i grocs es troben tercers per la cua. L'Horta és 8è i serà un contrincant difícil, però el Degà està obligat a sumar i si poden ser els 3 punts millor davant de la seva afició. Els palamosins han pogut tastar la dificultat d'aquesta Lliga Elite i porten unes quantes jornades estancats amb 14 punts. L'equip necessita un impuls amb el nou any per deixar enrere la zona perillosa.
I a la primera catalana, el Torroella rebrà l'Argentona. Els torroellencs van caure al camp del Tossa en l'últim partit de l'any i aquest cap de setmana reben el segon classificat.
La derrota per 2-1 al camp del Tossa en l'últim partit disputat fa que el Torroella sigui ara mateix setè amb 19 punts, mentre que el seu rival d'aquesta jornada és segon amb 26. Els argentonins es troben a un sol punt del líder, que és el Sant Joan Atlètic, i seran un complicat oponent per als baixempordanesos.
I pel que fa a segona catalana, repassem quins partits jugaran els equips baixempordanesos. Com a locals, la Sauleda rebrà el Fornells i el Begur la Unió Esportiva Quart. I com a visitants, el Calonge visitarà el Farners i el Palafrugell el Porqueres.
La Sauleda ve d'encaixar un contundent 4-0 en la darrera jornada i necessita millorar el més aviat possible perquè té les places de descens a tocar. Igual que el Begú, que va caure per 2-0 contra el Fornells i és ara quart per la cua. En una situació diferent es troben el Calonge i el Palafrugell. Tots dos conjunts van obtenir el triomf en l'últim partit disputat de segona catalana. Els calongins són vuitens i el Palafrugell és sisè. Però de totes maneres tindran visites complicades. El Calonge al camp del Farners i els palafrugellencs al camp del Porqueres.
I en hoquei patins, el Palafrugell rebrà l'Olot a casa en l'hoquei Lliga Plata. No hi ha hagut partits des de mitjans de desembre i el Palafrugell espera haver-se preparat bé per afrontar els propers partits, el primer d'ells aquest diumenge a casa davant de l'Olot.
L'equip blanquinegre va tancar l'any amb mal regust, perdent a la pista de l'Alcobendas. Els palafrugellencs venien de dues victòries consecutives i amb aspiracions de liderat, però la derrota per 7-3 contra els madrilenys els va deixar glaçats. Ara mateix són setens amb 14 punts i demà passat rebran un Olot que té 3 punts més i és quart a la classificació.
Divendres encara tranquil i amb ambient agradable. La matinada i matí de dissabte podria ploure una mica, poca cosa. Tramuntana moderada des de dissabte i durant tot diumenge, en mal estat de la mar. Les temperatures baixaran notablement aquest cap de setmana i la setmana entrant amb ambient de rigorós hivern.
Doncs veurem com acaba aquest cap de setmana en el temps, en la previsió meteorològica, i esperem que acabeu aquesta setmana molt bé. Nosaltres ens acomiadem aquí del Supermatí des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i en emissió des de Ràdio Bisbal, i ens tornem a retrobar la setmana que ve. Adéu, adéu!